Les 12 i 10 minuts, estem en directe al Mirall de Ràdio Sant Feliu. És moment de rebre aquí els estudis a la Laura Trujillo, des d'Actitud Positiva. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui parlarem, ho vam dir l'última vegada que ens vam trobar, què és el que tractarem a la propera sessió? Parlarem del ciberbullying, i això és el que tractarem avui al programa.
Exactament.
Ciberbullying, també conegut com ciberassetjament.
Exactament.
Expliquem una mica, Laura, com sempre, per començar, què és això exactament.
Vale, el ciberbullying o ciberassetjament és un tipus d'assetjament, de bullying, però el maltractament és només de caire psicològic i va des d'un alumne o grup d'alumnes fins a un altre, que és la víctima, de manera continuada i a través d'eines tecnològiques. Aquesta és la diferència, que no pot ser mai físic i que és a través sempre de xarxes socials.
En general, quan podríem dir que s'està fent ciberassetjament a un alumne? És a dir, no sé si hi ha algunes condicions, alguns condicionants.
Sí, igual que l'assetjament escolar s'havia de donar a l'entorn escolar, el ciberassetjament sí que és veritat que segurament ha nascut a l'espai escolar, però no necessàriament es dona dintre de l'espai escolar, ja que es dona, per exemple, al sortir, no necessàriament es dona només entre alumnes de la mateixa classe o de la mateixa escola, sinó que, com sabem, les xarxes socials volen i es poden donar entre alumnes de diferents escoles. Bueno, té els mateixos components, amenaces, insults, vexacions, extorsions, etcètera, etcètera. I la diferència és aquesta, que no és necessària la presència de la persona que agredeix ni la presència de la persona agredida, i que durant el temps, és a dir, no és, el dolor és continuat, és seguit, perquè no és una cosa que et piquin al cap i passi, tot i que t'enduguis el dolor, sinó que pengen una foto i aquesta foto està penjada ara, està penjada demà i està penjada demà passat. Aleshores, el dolor aquest és continuat, perquè l'agressió és continuada, no desapareix.
Laura, si et sembla, ens centrem en les característiques que té el ciberassetjament per poder, evidentment, detectar-lo, no? Per poder reconèixer-lo.
Vale, la primera característica, i que és la més definitòria, és el mitjà. S'utilitzen eines tecnològiques, internet, telefonia mòbil, xarxes socials, plataformes de difusió de continguts com YouTube, com Instagram, com Twitter, tot això. El més característic és el mitjà. Després tenim el format. El format és un format indirecte. L'altre dia vam parlar que podria ser assetjament directe, assetjament indirecte. Doncs és indirecte i afecta psicològicament a la víctima. El fet, un altre cop, de que no hi hagin senyals físics i que no sigui un atac directe, fa que es dificulti moltes vegades la seva detecció per part dels adults i que sí que sorgeixin alguns símptomes, però no sapiguem associar aquests símptomes amb el que està passant, no? Aquests símptomes de depressió, de baixa autoestima, inclús d'abandonament escolar i de més.
Inclús pot ser que ni pensis en una cosa com aquesta. Abans d'aquesta raó et poden venir al cap moltíssimes més, no? Aquesta seria la darrera, potser, que pensaries.
Sí, sí, a l'hora de l'abandonament escolar no crec que el que primer que et vingui al cap és que l'estan fent un ciberbullying o un ciberassetjament. Abans fins i tot et vindria l'assetjament normal, bueno, normal, el que es dona al centre escolar. I si els mestres no et comuniquen res, si els companys o els amics no et comuniquen res i no notes cap anomalia dintre del centre escolar, clar, és difícil pensar que l'estan assetjant, però l'estan assetjant a través d'alguna cosa que fins i tot li has proporcionat tu, com pot ser un mòbil o com pot ser l'accés a internet des de casa.
Més característiques?
Doncs l'anonimat, el canvi d'identificació, l'ús de pseudònims, l'alteració del llenguatge, és a dir, jo puc fer aquest assetjament com a agressor cap a una víctima, però jo em puc identificar com Pepito de los Palotes, no necessàriament haig de ser Laura. I això fa que sigui més difícil d'identificar qui és exactament l'assetjador, perquè pot ser qualsevol del meu entorn, sense que jo arribi a saber mai qui és aquesta persona que m'està fent mal. I, per tant, queda amb una impunitat total.
No, i a més, clar, provoca certa desconfiança, no? Com no saps qui t'està assetjant, doncs
tens
sospites absolutament de tothom, no? Tens aquesta...
Exactament, aquesta sensació de recel, aquesta desconfiança, i això fa que se ressentin encara més les teves relacions socials amb els teus amics, és a dir, és com que es retroalimenta, no? Fa que et tanquis més, i quan et tanques més tens menys suports i és més difícil de posar-hi fi. Després tenim el que hem dit abans, la perdurabilitat, els efectes de aquesta acció es perllonguen en el temps i en l'espai. Uh-huh. És a dir, que pot estar disponible les 24 hores del dia i vés a saber quant de temps, perquè la majoria de vegades és molt difícil d'eliminar, a menys que no entrem ja en temes de policia, que normalment no s'entra. Si pengen una foto o si pengen una broma que no és broma en un grup de WhatsApp, no? Després, una altra cosa que és de les pitjors és el potencial de difusió. Donades les característiques que tenen les xarxes socials, o per exemple WhatsApp, per enumerar una, tu pots enviar el mateix missatge a infinitat de persones, i aquestes persones fan el mateix, o sigui que en 10 minuts aquesta foto que s'ha produït en un moment concret, en una situació molt puntual, la pot tenir tot l'institut.
Clar, és un globus sonda, no?
Exactament. Aleshores, no és una persona només que t'està fent mal, sinó que indirectament t'està fent mal tot el teu entorn.
Clar.
I això, bueno, et porta a tenir aquesta inseguretat que abans deies, no? També es perden els límits dels espais i quins moments són segurs, perquè jo penso que a l'institut, a classe, estic bé, estic segura a classe, i potser caic de la cadira, em fan una foto, i aquesta foto, doncs, el que hem dit, es difon a tothom i està disponible a les 24 hores. Aleshores, allò que per mi era un espai en principi segur, i que és en principi segur també per al mestre, perquè no, potser no percep que hagi passat res, en un moment fan una foto, fan un vídeo i ja ho tenim. Aleshores, una altra característica és que víctima i agressor acostumen a ser d'edats similars, de la mateixa classe, del mateix nivell, o si no es dona que hagi començat necessàriament al centre escolar, quan surten al carrer o a la plaça, són d'edats similars. Si el nano és de 12, doncs serà d'entre 9 i 15. No s'acostuma a donar amb gaires diferències d'edat. I es dona, el que sí que es dona és un desequilibri de poder. Tenim una persona que té una informació que sigui certa o no sigui certa, perquè a vegades són rumors o són mentides directament que les difonen i a través d'aquest canal sembla que es facin veritat, i hi ha aquest desequilibri de poder perquè tu no et pots defendre, tu no pots fer res. Si fos encara en un grup de WhatsApp en el que estàs, com a molt pots respondre, però si és en qualsevol altra xarxa, l'únic que pots fer és mirar. I
Laura, sempre hi ha la intencionalitat de fer mal?
No sempre hi ha aquesta intencionalitat. A vegades es fan accions incorrectes però innocents, però s'ha de ser conscient de que tota acció té una repercussió, té un impacte i té un recorregut. I aleshores hem de, com sempre, educar els nostres infants i els nostres joves en l'ús correcte de les noves tecnologies. I bueno, després també hem de dir que bueno, el que hem dit de l'escola, que ajuda que es faci agrupament de ciberassetjadors, que potser és un el que envia la foto, la rep després tota l'escola i tota l'escola, entre cometes, la recolza. Ja, 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 quina gràcia, has vist quina cara, aquest noi és tonto, etc etc. Aleshores, no hi ha només un agressor, sinó que de cop i volta es converteixen en potser 100 agressors.
Laura, hi ha molts tipus de ciberbullying?
Hi ha, bueno, segons el que va descriure Willard el 2007, hi ha 7 tipus principals diferents de ciberbullying. Hi ha el fustigament, que és simplement l'enviament repetit de missatges ofensius, desagradables i insultants de l'agressor cap a la víctima, directament, sense fer més difusió. Després hi ha la provocació incendiària, que són baralles, discussions enceses online, per mitjà de, ja sigui de WhatsApp, missatges electrònics o el que sigui, que sempre són amb llenguatges vulgars, ofensius, i sol tenir un inici molt brusc i el to de la discussió puja molt ràpid i bueno, acaba desembocant en baralles i trencaments de relacions i acaba passant de l'espai virtual a l'espai físic, a l'escola, normalment. Després, un altre molt típic és la denigració. És a dir, injuriar o difamar algú online difonent rumors, xafarderies, mentides, i normalment són de tipus ofensius i molt cruels, per danyar la imatge, la reputació d'algú o per danyar les relacions que té amb d'altres persones, amb la qual cosa l'estàs aïllant i estàs retroalimentant aquesta situació. Després, una altra que trobem és la suplantació de la identitat. És algú que es fa amb les dades personals o l'aparença d'una persona, roba els nics, les claus o simplement crea un perfil nou amb el nom de l'altra persona i es fa passar per ella. I bueno, doncs, fa tot tipus de comentaris davant dels altres, inapropiats, i tot amb l'objectiu de danyar la imatge d'aquesta persona i un altre cop les relacions que aquesta persona pot tenir amb el seu entorn. Després tenim l'exclusió, i aquesta és dintre de l'indirecta, més indirecta encara, que és apartar algú de manera intencionada de, per exemple, grups de WhatsApps, xats, llistes d'amics, fòrums, està tothom al grup de la classe i tu no entres. Aquest és un ciberassetjament i és un ciberassetjament greu perquè posem-nos en el lloc, tothom està i jo per què no, no? I sembla que només sigui, bueno, no estàs al grup, no passa res. Això fa molt de mal i fa molt de mal a l'autoestima de la víctima, perquè és una víctima.
Clar, és una clara mostra d'exclusió.
Exactament, és una clara mostra de tu vals menys i tu aquí no entres, perquè no vals. Després tenim la violació de la intimitat o el joc brut. Dues persones que eren amigues o que són amigues o que es pensa que és amiga una de l'altra, difon els secrets, informació compromesa, fotografies, vídeos o el que sigui d'una altra persona. O simplement l'enganya perquè ella mateixa ho difongui. Aleshores, això pot portar problemes molt greus, sobretot quan parlem de relacions sentimentals entre adolescents, que després en parlarem una miqueta més. I després tenim el ciberassetjament pròpiament dit, que és l'enviament repetit de missatges que inclouen amenaces o que són molt intimidadors, de t'espero a l'hora de sortir, quan t'agafi et faré això, dissabte acudeixi a passar per aquí, etcètera, etcètera.
Laura, n'has avançat algunes, però així a grans trets, quines podríem dir que són les conductes més habituals en ciberassetjament?
Doncs la primera de totes, i és molt semblant a la de l'assetjament escolar, que és amenaçar. Però aquesta amenaça, en comptes de fer-se cara a cara, es fa mitjançant l'enviament de missatges desagradables per qualsevol tipus de xarxa social o mitjà electrònic. Una altra és robar, però aquesta vegada, en comptes de robar-les tots o robar una pertinença volguda, robem la identitat de la persona, la suplantem, ens fem passar per una altra persona en xats, al correu, etc, etc. Després, com hem dit, publicar a les xarxes fotos reals o trucades amb comentaris ofensius, escrits despectius, insultants, etiquetar alguna persona en una foto, ja sigui que no surti bé, que ha caigut o el que sigui, perquè tothom directament vagi a veure aquella foto, crear webs o blogs o continguts amb continguts ofensius, que això es dona i potser ho agafen de que... ho agafen de l'entorn, de la societat, perquè això ho veiem moltes vegades en famosos que fan webs que són totalment denigrants cap a ells o cap a elles, amb informació falsa o real i amb fotos terribles d'aquella persona que l'han agafat en un mal moment, doncs fan exactament el mateix, copien aquesta conducta dels adults en els adolescents. Després tenim el que hem dit, enregistrar fets d'amagat o contra la voluntat de la víctima, que pot ser una caiguda tonta de classe o pot ser una agressió. Fer una agressió física gravar-la i penjar-la, que d'aquests casos s'han donat molts i n'hem vist a la televisió. Després, crear enquestes a internet del tipus qui és la més grassa de l'institut, qui és la més lletja, qui és el més tonto, i que tothom en participi. Imagina't com s'arriba a sentir aquella persona que de cop i volta es veu que és la més lletja de tot l'institut. Bueno, i després enviar programes brossa, virus, subscriure a llistes de pornografia, penjar el seu número de telèfon en diferents llocs perquè el truquin, tot el que sigui manipular la seva informació per perjudicar-li.
Laura, ja hem vist que hi ha moltes conductes que són ciberassetjament. Hi ha altres conductes o altres ciberperills que no siguin necessàriament ciberassetjament?
Sí, ara hem estat parlant fins ara en casos de ciberassetjament o ciberbullying que serien entre iguals, diguem-ne, tot i que hi hagi desequilibri de poders, és d'un adolescent a un altre adolescent, de més o menys la mateixa edat. Però trobem altres ciberperills a les xarxes, com pot ser el happy slapping, que aquest es traduiria com pallissa feliç i que va començar a Anglaterra i, bueno, és simplement, és gravar petits abusos, pallisses, empentes, etc, etc, i pujar-lo a les xarxes socials i compartir-ho a través d'internet. Aquí és el happy slapping, que s'ha posat molt de moda. Després tenim el sexting, que el sexting és l'enviament de continguts de tipus sexual, fotografies o vídeos, piramitent, però enviat a una altra persona. És a dir, jo, per exemple, tinc 10 anys, m'agrada un noi de 15 anys i em diu que em gravi masturbant-me. Em gravo masturbant-me, s'ho envio i aquest noi doncs li ensenya a tots els seus amics, ho puja a WhatsApp, ho puja a Facebook. Aleshores, és un vídeo que jo he fet, la víctima, que jo li he enviat, però ell està utilitzant per ciberassetjar-me. I a més que sempre estem parlant de menors, que moltes vegades no tenen consciència de què estan fent i quines són les repercussions d'aquest enviament de foto, que no és una cosa que facis privada cap a ell i no pugui sortir d'aquí i s'esborri, sinó que han de ser conscients que és una cosa que fas, que envies i que està oberta a absolutament tot el món. Després tenim una altra de bastant perillosa, que ja no és tampoc entre adolescents, sinó que és entre una persona adulta i un adolescent o nen, que és el grooming, que consisteix en accions deliberades per part d'un adult de cara a establir llaços d'amistat amb un nen o una nena, un adolescent o un adolescent, per internet, per tal d'obtenir favors sexuals o imatges eròtiques, o pornogràfiques, o fins i tot per preparar una trobada sexual. És a dir, comencen a fer amistat, es confia, es guanya la confiança, s'estableix aquest vincle, i el noi o la noia doncs queda amb aquesta persona, i aquesta persona doncs potser li fa un regal, potser la convida a això, la convida a l'altre, fes-te aquesta foto, anem a fer això, i el nano doncs accepta perquè es troba intimidat, perquè potser no veu la gravetat de la situació, i fins que es detecti aquesta situació potser passen anys. El darrer cas que vam sentir es van donar 3 anys fins que un dels menors va denunciar que estava passant això, perquè bueno, els hi regalava coses, i, però eren coses suficientment petites perquè els pares no s'adonessin, però suficientment grans com per tenir-los enganxats, no? Aleshores, remarquem, com sempre, que cal fer una educació en l'ús responsable de les xarxes amb els nostres infants des de ben petits, perquè és molt graciós donar-li el mòbil amb 2 o 3 anys i mira com sap jugar, mira el que sap fer, que eixerit, que adorable, que maco, però clar, des dels 3 anys l'estàs exposant a un perill. Amb 3 anys, clar que no entrarà un xat, però potser amb 9 sí, i amb 9 anys, si no ho treballem molt bé, des de l'escola, des dels pares, des de les associacions, si no ho treballem molt bé, es tracta d'una eina molt temptadora a l'hora de fer mal als altres. Hem de tenir molt de compte.
Doncs, Laura, moltíssimes gràcies per parlar-nos del ciberassetjament i d'altres perills que tenim, com dèiem, a les xarxes socials i a internet en general. Ja veiem que els més joves estan exposats molt més del que ens podríem imaginar.
I tant.
Per tant, el que deies, no? Un ús responsable de tots aquests dispositius mòbils, de totes aquestes xarxes, per intentar, doncs, en la mesura del possible, que ells mateixos siguin